Minuts, recordeu que tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i siau benvinguts una setmana més a Fons d'armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+, d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Després de 15 dies de no escoltar-nos, ja vos enyoràvem una cosa de no dir i hem optat per obrir aquesta finestra a la realitat LGTB+, avui en divendres, abans de no passar una setmana més fora la vostra companyia. Coses del futbol. La setmana que ve, en però, tornarem al dia habitual i vos direm adeu fins a setembre. No obstant, no avancem esdeveniments perquè encara tenim tot una hora de ràdio per endavant en què anirem de festival de braçat de Jaume Ripoll, el director de l'Atlàntida Film Fest, llegirem Set Somal, el primer còmic de l'il·lustrador del jueves Carlos Ponsi, i redescobrirem El romancero gitano de Federico García Lorca a les il·lustracions de l'artista Ricardo Cavolo. Però com és un clàssic en aquest programa, abans de res, una mica de música. Començam.
Fue en ese cine, te acuerdas, en una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta. Calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las 4:10.
El proper 27 de juliol aterrarà a Palma, fidel a la seva cita, l'Atlàntida Film Fest, el major festival de cine online d'Europa, que enguany arriba a una edició rodona, la número 10. Entre d'altres, estrenarà a l'estat espanyol Mofi, una pel·lícula sud-africana basada en l'autobiografia, atenció que de divers nom, d'André Carl van der Merwe, me n'he sortit una micona, el Mofi del títol, un recluta que s'embarca al servei militar a la Sud-àfrica de l'Apartheid. N'escoltam un fragment de la banda sonora.
Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. Won't you bring back all the
Jaume Ripoll, director de l'Atlàntida Film Fest, benvingut a Fons d'Armari.
Gràcies, Chico, gràcies.
Abans de parlar de cine i de res, pregunta obligada aquests dies de pandèmia. Ja tens preparades les tones d'hidrogel que necessitaràs per tota la gentada que passarà en el festival d'enguany?
Tenim la oficina plena d'hidrogel i de mascaretes per si algú no en du. Òbviament estan obligats a dur-ne, per si passa qualsevol cosa, a tenir-ne de repòs. I sí, sí, tenim tones. Qui ens anava a dir que els 10 anys de l'Atlàntida serien així, però preparats i amb totes les mesures, per suposat, sanitàries, seguretat, per tot el públic que esperem vengui els pròxims 7 dies de festival.
Un aniversari distòpic amb les mascaretes i hidrogel. També té una cosa cinematogràfica, si ho pensam. Trista, però cinematogràfic.
Sí, jo ahir xerrava amb el senyor que farà les fotos del festival, pensava, no, mirau l'escenari, perquè entenc que al final l'imatge del públic no és que sigui dolorosa, però singular i encara no estem acostumats i m'apareix que no s'haurem d'acabar acostumant en aquesta imatge de tothom amb mascareta.
Parlant de cinema, jo ara hem escoltat part d'una de les cançons que sona Mofi, aquesta pel·lícula sud-africana que explica la coneixença, el descobriment, podríem dir, de dos soldats a la Sud-àfrica de Apartheid. Per què no mos han de perdre aquesta pel·li, Jaume?
Perquè és una meravella. Realment no. A més, Mofi la feina...
Siguiente pregunta.
La feina és Baluart. És una pel·li produïda per Sienko Afeida, que van guanyar l'Oscar per Ida, la pel·lícula polonesa. Mofi és una pel·lícula visualment potentíssima, amb unes imatges, l'estiu sud-africà parla exacte de servir militar als 80, està ambientada als anys 80, per com descriu els personatges, perquè no és gens tòpica. A vegades aquella cosa de persona que està en un entorn militar diguem, difícil o en contra de... No, és molt més sutil. A mi m'apareix de les grans pel·lícules que tenim en el festival i que siguis estrenant aquí. Hi havia molts festivals de tardor a Espanya que la volien i al final els productors van acceptar que Mofi arribes a l'Atlàntida i arribes a el Baluart la propera setmana.
Clar, és per la pel·lícula tòpica, ambient militar, em pensava que era per parlar de cinema porno, però veig que no, has anat per un altre costat i han reconduït la conversa com toca.
Sí, no, per exemple, recordàvem Josie and Jagger, que és una pel·lícula molt similar, que podia tenir temàtica similar, però aquesta vola molt més alt que fins i tot Josie and Jagger.
I què és allò que t'ha agradat d'aquesta pel·li, com per decidir lluitar per tenir-la en el festival?
Saps què passa? Mira, aquesta pel·lícula vaig veure en el Festival de Venècia l'any passat. I que quan anàvem a Festival de Cinema nosaltres a cercar pel·lícules, veiem entre 4 o 7 pel·lícules en el dia. I moltes s'assemblen massa. I de sobte, veus alguna que per com està feta, per com tracten els personatges, per com interactuen els personatges, veus que hi ha alguna cosa diferent. Que la mirada del director, Oliver Hermanus, aquí, és singular. No és el mateix que han fet els altres. I això és el que fa que la gent se torni loca. Jo crec que avui en dia que tenim tant contingut i tot s'assembla tant, el que volen com a espectadors és veure aquella cosa que és diferent. I, això no m'ho esperava. Això és singular. Parlàvem d'Ida. Ida és una pel·lícula que dius, a priori, hi ha una pel·lícula de monges poloneses en blanc i negre des dels anys 40, 50 i 60, no m'interessa massa. Però, en canvi, després de veus, dius, uau, i la recomanes, perquè dius, no, pareix això, però és una altra cosa. I Mofi és aquesta aproximació. No és típica pel·lícula gay de soldado guapo en l'exèrcit de Sud-àfrica. No va d'això, en absolut.
Ara que parlaves de què portava, m'ha vengut en el cap, clar, compartim referents cinematogràfics diferents. Tu has parlat d'Ida, pel·lícula en blanc i negre d'unes monges poloneses. A mi m'ha vengut Legally Blonde, una rubia molt legal, on Reese Witherspoon diu que ella en el seu currículum hi posa perfum i la seva parella demana, per què fa això? I diu, és un something extra. Ningú més hi posarà perfum en el seu currículum. Una mica com aquesta pel·lícula, no? És a dir, que té aquest punt especial que fa que la gent que la vagi a veure la recordi el manco durant un any, que jo crec que ja és un èxit una pel·lícula recordes un any després.
I la recomani, no? Jo sempre dic que ens passa filming, també és Atlàntida, que som una... que la gent no va descobrir i el que descobreix, si t'agrada molt, ho recomanes. És com aquest restaurant o el bar que dius, ah, no, he descobert aquest nou bar i això ho fas com a prescriptor i això és el que ens passa. M'ha passat amb Mofi i em passen moltes pel·lícules del festival, clar.
I doncs estarem pendents, però no ets única. També volem parlar amb tu de Water Lilies, el debut al cinema de Celine Sciamma, que expliqui el despertar sexual de dues adolescents de 15 anys, que també podria retroteure a altres pel·lis de descobriment de la pròpia sexualitat, però que estic convençut que també deu tenir un punt d'interès i que per això és a l'Atlàntida.
Sí, Water Lilies no es veurà a Palma, es veurà només a l'Atlàntida online, ho dic per si algú, qualque espectador o espectadora, la cerca, que no la trobarà aquí, només estarà online. És la primera pel·lícula de Celine Sciamma, que és el director de Retrato d'una mujer en llamas i Girlhood i Tomboy. I el clau d'aquesta pel·lícula, primer, és que era inèdita a Espanya. O sigui, és una directora que ha fet un camí brutal, ha guanyat tots els Césars d'enguany, ella, en la seva experiència, Adèle Haenel, que és la protagonista de la pel·lícula, també té aquesta cosa de relacions de directora i actriu, que d'alguna manera té una sa mirada que, com un director o una directora dirigeix la seva parella en el cinema, és molt poderosa. I la pel·lícula ja s'hi veu. I el que té és que tots aquells espectadors que han gaudit del cinema de cinema posterior poden trobar les llavors de lo que ha anat desenvolupant després. És vera que no és una pel·lícula redona, perquè té alguna cosa que és un poc més obvi que pugui ser mofi, per dir-ho, nedadors, despertar sexual, però hi ha coses, hi ha uns planos, hi ha uns detalls, hi ha unes mirades que són fascinants. A mi m'ha agradat molt. T'he de dir, ara que no ho sé ningú, que estic fora d'antena, que vam intentar dur una escenícia mai en Adèle Haenel fins fa poc, fins la setmana passada, perquè vinguessin a Palma, i si haguessin vengut, haguessin projectat la pel·lícula, però no ha estat possible per situació entre França, Catalunya, Espanya, i ha estat complicat i no han pogut venir.
Clar, tornem a parlar de cinema, però a mi que deu estar complicat, també, l'organització del festival d'enguany. És a dir, quadrar seguretat, també amb interès, perquè la gent vol anar a veure les pel·lis, però també vol, si no conec l'Atlàntida, és totes, podríem dir, és para festival, que és el que fa que sigui tan xulo i que la gent se l'hagi fet tan seu en tan poc temps.
Sí, no és fàcil. Pensem enguany arribem un mes més tard. Vam arribar al festival un mes, estem a final de juliol, i hi ha moltes incògnites. Ha estat difícil fer-lo per un motiu. El darrer festival que se va fer a Europa va ser Berlín. I Berlín va ser febrer. És a dir, han passat 5 mesos i no hi ha hagut un festival, un gran festival, diguem, que nutreix d'altres festivals com el nostre, de pel·lícules. Per tant, a nosaltres no ha estat molt difícil programar certes coses perquè, clar, Cannes no ha existit. Màlaga arriba a final d'agost. Es veu enguany, per exemple, a l'Atlàntida, hi ha menys pel·lícules espanyoles del que a mi m'agradaria, però una qüestió clara, moltes estaven aparellades a Màlaga i després anant a l'Atlàntida, com Màlaga va més tard, jo entenc que les pel·lícules no se puguin veure aquí abans.
Això per un costat. Estava molt comprensiu.
No, però és que no ho ha de ser. No sé, per exemple, jo celebro que el Festival de Menorca s'havia fet abans que el nostre, quan abans era al revés, i hi ha alguns curtmetratges, en Jaume Carrió, en Marc Amelià, que s'han vist abans a Menorca, que aquí no passa res. Al final, tots han d'ajudar. I per què fem un festival? Perquè allò que programam o que projectam tingui visibilitat i arribi més públic possible. No? I això és una cosa que cap director hauria de perdre de vista. I ha estat difícil, encara ho és, i fa 48 hores de començar el festival, doncs nervis n'hi ha, com te pots imaginar, molts.
Tornant a Water Lilies, que m'ha quedat una cosa per demanar-te, per aquells que no l'han vista, per tenir referents immediats, Water Lilies és més Habitación en Roma o és més La vida d'Adèle?
La vida d'Adèle. No és tan explícita, però és més La vida d'Adèle, sens dubte.
I doncs, t'han donat una pista per la gent que sigui fan d'aquest cinema. Més pel·lis. No Votes for Me en Intersex Story. Pel·li que explica la història d'un intersexual, cosa que no sol ser ni gaire ni gens, perquè hi ha superpoca filmografia d'intersexuals al món del cinema.
Sí, de la qüestió gènere per se, tenim tres pel·lícules més, una sèrie a Mallorca que passarem a desvaluar, que es diu Gender Derby, i Normal, que també estarà a part online del festival, i són pel·lícules que les tres juntes estableixen un discurs molt, molt sòlid sobre la situació, no? De lo que deies tu, no? Com una persona intersexual a un món tan binari com aquest, de sobte desconcerta, això és el que diu, no? No hi ha una banda on hi pugui anar jo. És un documental francès, en aquest cas com Water Lilies, que va, no res van veure a Toronto, i està molt bé per com empatitzes amb els personatges, que no és una cosa que... és una lluita des que tu també n'ets part. Recordo un poc aquesta emoció que despertaven, per exemple, els personatges d'Out, aquell documental que van tenir a l'Atlàntida fa 2 anys, i crec que és una molt bona pel·lícula.
Parlant, ara que dius d'aquestes pel·lis, que és un tríptic, allò que no s'ho podia veure a Palma, se podrà veure online tranquil·lament, recordant que tindrem tot un mes, perquè clar, el festival és del 27 de juliol a dia 2 d'agost, en canvi online, per aquells que siguem més lents, perquè jo m'adonc massa greu, ja he arribat a un punt, a una edat, en què m'he dormit sempre i he de veure les coses en trastongades. Sé que això al cinèfil no vos agrada, perquè perdem el fil argumental que vol expressar el director, però és un impediment físic que tenc jo.
Però
per tant,
no,
tenim tot un mes.
No, jo no crec que sí. A mi em veuria fantàstic. Jo també m'he quedat dormit en pel·lícules i ho veig en tres parts.
Per favor, Ripoll, ho podria repetir? Ho dic perquè si li passen allò a Ripoll és que me sent com encoratjat, és a dir, si eres rei del cinema balear, com tu te passa?
Saps què passa? Jo les pel·lícules les veig de matí, que és quan no me... Jo em veig molt presa de matí, les veig de matí així segur que no m'adorm. Les veig després horrorós.
estic en tu. Jo és que m'adonc a qualsevol hora. Per tant, ho té més complicat, però no, ja va bé. Tu deies que l'edició d'enguany arriba en retard. Vos vau plantejar en qualque moment fer un festival estrictament online, ja que la plataforma la teniu, teniu les eines i que per vosaltres no hauria estat un problema?
No, és a dir, no ens ho vam plantejar. Sabia, hi podia haver l'opció si la situació empitjorava. Nosaltres teníem l'esperança, quan ho van decidir a finals de maig, que podríem fer un festival, també te diré, més tranquil de lo que farem ara, perquè la situació ha empitjorat molt, molt més aviat de lo que tots esperàvem. Però no, sempre van... I a més, amb les institucions d'aquí, que sempre han donat suport, govern, ajuntament i Consell de Mallorca en el festival, sempre ho van dir, encara que sigui una projecció, la farem. És el nostre desè aniversari, i no direm, ah, no, enguany no existeix com a aniversari. Sí, ho és. I la nostra vinculació amb Palma és tan forta, ho van fer en els principis confinament, regalant codis perquè la ciutadania pogués veure pel·lícules de l'Atlàntida a Filmin, i enguany van decidir el mateix. Una, pues no serà una, seran 53 pel·lícules que saps que passaran.
Poca broma, l'any passat ja va tocar Sostres, 150.000 espectadors, poca broma, en allò que seria una comunitat com la nostra. Enguany les provisions de públic, m'imagino que molt més minvades, però com ho veus? Vendrà molta de gent o el fet d'haver d'estar tan separats farà que hi hagués una cosa més de qualitat que no de quantitat?
No, els aforaments són reduïts, per tant, cap festival en guany se preocupa per l'aforament, vull dir, per l'aforament, per batre rècords d'espectadors, diguem-ho així. A hores d'ara, el 80% estan a punt d'esgotar entrades. Hi ha algunes que estan un poc més fluixes d'entrades, però...
Que s'aturi el món, Ripoll. Per Mofi encara queden entrades?
Poquetes, poquetes.
És que ara en sortir d'aquí m'hauré de connectar allà per agafar-ne una, perquè, clar, m'has fet venir ganes de veure-la. Per cert, ara tu, que ets un home que vas de festivals a tot arreu i que tot el dia mires pel·lis, a partir d'ara tenim un punt d'inflexió, tornarem en aquelles coses intimistes d'en Woody Allen inspirant-se en Ingmar Bergman perquè no podrem fer exteriors? Ve una nova generació de pel·lis intimistes o reduïdes a dins un estudi, com aquells Estudio 1 que fan a Televisió Espanyola?
A curt plaç no, perquè hi ha moltes pel·lícules, de fet, tots els blockbusters que no s'han pogut estrenar estan fent cua per arribar a final d'any, l'any que ve, o vete a saber quan, no? I crec que no s'hem equivocat tots tant els darrers mesos fent pronòstics, que seria bastant aventurat, presumptuós i responsable per part meva dir el que li passarà al cinema a partir de l'any 21.
Tu ara que parlaves de blockbusters, jo tenia l'Atlàntida Film Fest i la d'en James Bond. Són les meves dues grans fites pendents que esperava que arribassin.
Jo, In the Heights, que és un musical del Lin-Manuel Miranda que també volia veure i que arribarà l'any que ve, més espera.
Per cert, què me'n dius del cinema de Xavier Dolan? Aquest cavaquers, que és el nim vaciat del cinema canadenc i que treu, és a dir, si una cosa té, que és prolífic.
Sí, nosaltres, a més, és molt divertit, perquè amb Avalon, que és la distribuïdora nacional, amb Enrique Costa, és un molt amic meu, i vàrem, en el principi, ja fa molts anys, vàrem lluitar per les primeres pel·lícules d'en Dolan, perquè no havien arribat a Espanya, no? Jo maté a mi madre i Los Amores Imaginarios. I vàrem tenir bastant d'èxit. Després van arribar els següents, jo el vaig conèixer ell, gairebé te diria que millor no haver-lo conegut, i m'agrada molt més... Sí, el seu cinema m'agrada, m'interessa, és excessiu, i a quasi totes les pel·lícules hi trauria coses, però totes les pel·lícules tenen coses que m'agraden molt. I Matí i Maxim, per exemple, té moments fascinants, potser no arriben al nivell de Mami, però em pareix una pel·lícula que val molt la pena veure.
Ara parlaves de Matías i Maxim. Aquest cap de setmana el Cine Ciutat torna a obrir les seves portes, totalment renovat, i amb una pel·li d'aquestes que ningú s'ha de perdre, la que mos ha recomanat ara en Jaume Ripoll. Matías i Maxim, el darrer film del nin vaciat del cinema canadenc, Xavier Dolan. No, escoltam un fragment.
Es que vous êtes déjà embrassés avant? Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erica.
Le gars qui se frenche.
Est-ce
que c'est vrai qu'ils se sont frenchés en secondaire 3?
Ouais, c'est
un classique.
C'est
pas un classique
dans
ça, non,
Matt, il
l'aurait pas oublié.
Mais c'est clair que Matt, il tirait pas sur l'autre de son char. J'ai frenché Max secondaire 3, never forget.
Per comentar aquesta pel·li, ja tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre crític de capçalera, Joan Bové, de Cine Ciutat. Molt bon vespre.
Hola, bon vespre des del Parc de Balmà.
És un indret... El manco tens amplitud, que això en els dies que ens ha tocat viure ja va bé.
Sí, sí. Escolta, que podria parlar un moment amb en Jaume Ripoll?
Per favor, la meva il·lusió sempre ha estat dirigir un party line. Per tant, bueno. Pots parlar allò que vulguis amb en Jaume.
Bueno, no, només una puntualització. És que com que no sabia si parlaríeu avui de Mofi M'he estat mirant avui, ja tinc les entrades, per això, ja estic salvat, però en el lloc web de Salàntia del Film Fest figura que l'aforament de Mofi divendres dia 31 es fa complet. I com que acabo de sentir en Jaume que deia que quedaven algunes entrades, és per veure si ho aclarim, això.
Per això, què és, per xerrar amb en Jaume Ripoll o per enfonsar-me a mi? Clar, és que són dues coses que van paral·leles ara mateix.
No. Sí, queden entrades perquè tothom puguis aprofitar d'una, el manco.
Alguna en quedarà, segur. Sempre queda aquesta darrera entrada per donar, que segur que poden fer alguna excepció, algun miracle de darrer moment.
Però és que estic per tancar separadet, és que ara mateix es disgut d'avui vessa. Per cert, gràcies per la informació, Bobé. Com sempre, ara te sorprendrà la pregunta que te faré. Parlant de Matías i Maxim, no te l'he fet mai aquesta pregunta, per què no mos han de perdre aquesta pel·li?
M'agrada que me facis aquesta pregunta. No ens hem de perdre aquesta pel·li, especialment els que són, o sou, o som fans de Xavier Dolò, perquè és una pel·lícula que té moltes de les seves característiques. Després d'aquell break que va fer, que va intentar fer a Nord-Amèrica, ha tornat una mica en allò que és la seva essència, d'acord? I tornava a tenir una altra vegada relacions complicades amb mares més aviat estericones, una certa voluntat de trencament estètic, un cert suport de la música pop, aquesta vegada Pet Shop Boys, i ganes de provocar, però ganes de provocar amb un sentit sa, jo pens, no? Més que ganes de provocar, preguntar-ho, havíem de dir ganes de no deixar indiferent. Ganes de fer que l'espectador o l'espectadora s'obri, accepti coses, es qüestioni, descobreixi coses que per ventura no s'havia plantejat abans.
Recordem que Filmin la va estrenar durant el confinament i vosaltres la teniu durant 4 sessions, és a dir, que també hem d'anar vius, perquè és una sessió per dia durant 4 dies.
Sí, només la tindrem fins a dilluns, en principi fins a dilluns, això és allò que està tancat, a les 9:30 del vespre, en pantalla gran, que l'han posada a una de les dues sales grans, o sigui que serà un gaudi poder veure una pel·lícula d'aquestes amb una pantalla gran i no confinada, com solen estar de vegades aquest tipus de pel·lícules a sales més petites.
4 cites a les 21:30. Per cert, què t'assembla quan en Dolan fa d'actor?
Jo crec que me convenç perquè probablement, i sense probablement, hi fica molta cosa autobiogràfica. I aleshores és un mig actor realment, perquè s'està interpretant un poc a si mateix. I clar, ho té més fàcil, diguéssim. I en aquest sentit sí que em convenç.
Sí. I doncs, Joan Bové de Cine Ciutat, estarem ben pendent d'aquí 4 dies. Gràcies per haver fet aquest parèntesi en aquesta passejada pel Parc de la Mà. Parlem aviat, que al setembre tindrem novetats en tu i ja les comentarem aquí en el programa. Una abraçada molt forta. Gràcies. Ara que parlaven de Dolan com a actor, tradició, molt de directors, Casavets, Fast Binder, jo estava aquí prenent nota mental des que me venien en escap a tu. En Dolan com a actor t'agrada o trobes que és millor que se dediqui a dirigir, que és allò amb el qual ha excel·lit, podríem dir?
A mi en Dolan com a actor m'irrita més que m'agrada. Sí, crec que és bastant millor com a director que com a actor. Tot i així, alguna pel·lícula de Tomàs de Far no fa malament, però sí, tendeix a irritar-me. I crec, per exemple, que Mami, que és la seva millor pel·lícula, o Lawrence Anyways, i no és com a actor i per alguna cosa serà.
M'agrada. Aquest verí final està molt bé, Ripoll. En poques paraules ho han dit tot. Per cert, m'he apuntat un comentari així erudit, perquè veus que m'apropar-se a entrevistes i que no només mir blockbusters. Trobes que seràs François Ozon del cinema canadenc? Perquè també en Ozon va tenir una primera època explosiva on semblava que tot allò que feia era oh, i que ningú se podia perdre. I és un home que jo li he perdut la pista perquè ha caigut molt en l'oblit.
No, però mira, la pel·lícula de Ozon, que es diu Estiu del 85, que va a competició a Sant Sebastià, és una meravella, t'encantarà. És un Call Me By Your Name rodat a França, realment és meravellosa. I va...
Un moment, m'ho apunt, Ripoll, sí. En recomana...
Estiu 85,
Torna a Ozon
després de la tardor. No, jo crec que en Dolan serà més excèntric. Intentarà ser... No fas Binder perquè no té aquesta cosa tan fosca, però crec que anirà més cap aquí, cap a senyora gran, que és el que fa Ozon.
És un plaer parlant-ho de cinema, ja ho saps. Ara que tirant del fil de la meva memòria, què opines d'aquestes... Ara que has citat Call Me By Your Name, què opines d'aquesta segona part que potser se rodarà de la pel·lícula?
L'únic que espero és que no sapràs quin és llibre, que és un dels pitjors llibres que s'han publicat a Espanya en els darrers 50 anys.
Patapum! És a dir, no, ja està. No se pot acabar millor aquesta entrevista que amb aquesta destralada, vai, Jaume Ripoll, de Filmin. Jaume, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
Un plaer.
Gràcies per haver vengut també en aquesta edició confinada. Normalment coincidíem a Idees Orgull, fèiem un exterior, tu i jo, sempre mos veiem a qualquindret de pal. calma, aquest Picasso estat a l'estudi, però com sempre, un plaer escoltar-te.
Gràcies.
Fins aviat. I ara ha arribat el moment d'anar a publicitat. En tornar, parlarem de Sexo Mal, el còmic de Carlos Ponsí, i redescobrirem el romancero gitano de Federico García Lorca en les il·lustracions de Ricardo Cavolo. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu en el vostre abast, el Facebook, el Twitter, en d'aquest programa també, en s'adreça @fonsdarmarivetres i en s'etiqueta #fonsdarmarivetres. Però si sou gent del directe, 971-13-9900. Repetim, 971-13-9900. I si no voleu, parlar en directe, però sou gent analògica, tenim el WhatsApp d'Ivetres Ràdio, que és el 646-93-4501. Aquest cabaret de... Tenc escrit, aquest cabaret des dijous, però avui és cabaret des divendres. El farem possible Neva Martínez a la producció, Toni Cardell, que du el comandament tècnic, Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, Ali de Reig a la documentació i Xisco Nadal a la veu i la direcció. Avui partirem a publicitat amb aquesta cançó que escoltau, et Say Something, el retorn de Kylie Minogue a la música disco i el la veu d'aquesta diva, quatre anuncis i tot d'una tornam amb més Fons d'Armari.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Som en Biel, som un fan de No venim a Manuel i els meus fills hi venen des de fa una temporada. No venen a Manuel, però en aquest programa d'IB3 procuram fer un llibre d'instruccions entre tots per educar els nostres fills.
No venim a Manuel, amb Regina Cortés, dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
Plaer, corro per gaudir.
Ya estoy por Uganda. Ha llovido bastante. Ha muchas aventurillas en todo este tiempo.
Quedas amb ganes d'escoltar les històries en primera persona.
Cuando hacemos deporte, aumentamos nuestra resistencia. Y esto se ve también en el terreno sexual.
No, porque això és de l'altre, hombre. Això és massa.
Dilluns a les 9 del vespre, feim quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí.
La verdad que correr mola.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos, aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pide.
El pròleg de Sexo Mal, l'il·lustrador Carlos Ponsí, ja fa un avís per a navegants quan ens diu que la història que tenim entre mans no és solo una biografia de los peores polvos que he tenido, sinó també és un reflejo de los que tu has tenido o, ojo spoiler, los que tendràs. Tira Còmic Online, que ara agafa cos de llibre publicat per Fandogàmia, Sexo Mal retrata amb humor i una mica de mala bava, també ho hem de dir, aquelles situacions quotidianes a què tot home gay s'ha enfrontat qualque vegada a la vida. I, evidentment, ens fa unes ganes tremebundes parlar-ne amb el pare de la criatura. Carlos Ponsí, molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre. Què tal?
Encantat de saludar-te. T'he de dir que he passat una estona molt, molt agradable, això t'he rigut molt amb aquest Sexo Mal. Y tú ya avises, cualquier parecido con la realidad, desgraciadamente, no es casualidad. ¿Podem donar per bons tots els fets que surten en aquest còmic? Tot està basat en hechos reales, con sus pelis d'Antena 3, del dissabte hora baixa.
Sí, bàsicament, sí. Totes les històries són històries que m'han passat. Vaig fer, al posar-me a dibuixar, vaig fer un repàs a totes les desgràcies que m'havien ocorregut. I, bueno, mira, així va ser com va sortir tot.
En el còmic, just en el final, arriba un moment que diu, per què no cuentes tu història con un còmic? Vas així com va néixer Sexo Mal? Perquè ja havia arribat el moment en què no només havies d'explicar historietes, sinó que també havies d'explicar la teva història a través del còmic, que és el teu llenguatge natural, podríem dir.
Sí, exactament. Em va passar així, que més el noi que s'ho ha dibuixat és també el que m'ho va dir. Bàsicament, fins i tot, per acabar-ho, diguéssim, de matitzar, tot això, aquestes històries ja em van començar, sobretot quan anava a la universitat fent Belles Arts, i els dilluns me recordo que sempre tots els meus amics allò reunits em van dir, bueno, i aquest cap de setmana quina desgràcia t'ha passat, no? I ja es va convertir com una espècie de sèrie habitual, de sitcom habitual dels dilluns explicar que m'havia passat alguna desgràcia. I d'aquí va sorgir que aquest meu amic al cap d'un temps em va dir, escolta, i totes aquelles coses, doncs per què no em fas un còmic, i sí, sí, el mèrit va ser, el germen de l'idea va ser tot el mèrit.
Tirant de les històries que expliques en aquest Sexo Mal, el moment de s'ha anat a caducada, quan te va pegar per posar-te eròtic en la teva parella i s'ha anat a vos va caure malament, quina cara te van posar els teus companys de facultat quan vas explicar-los aquesta aventura?
Pots tornar a repetir la pregunta, perdona?
Sí, l'episodi de s'ha anat a caducada. És a dir, que un episodi on tu expliques
sí,
que te pega per provar, diguéssim, alternatives sexuals i justament la nata no està en bon estat. Exacte. I la cosa no acaba gaire bé. Quina cara te varen posar els teus interlocutors quan vas explicar aquesta anècdota?
Bueno, millor que la que va ficar el meu ex al sortir del bany, perquè... No, però això va ser tal qual. Vull dir. Però, bueno, clar, aquesta és, per exemple, això es nota que és l'època d'estudiant, perquè a les neveres d'estudiants i sol haver-hi 30.000 coses, ara que estigui per menjar, potser una o dues, poc més, no? Doncs que és bastant un reflex també d'una època. No està marcat en el còmic, no? Però jo, en certa forma, també és com una espècie de diari que veig això i veig moltes èpoques de la meva vida.
Ara que parles d'èpoques de la teva vida, hi ha un moment que el teu alter ego diu «Cada vez que follo me desconcentro pensando en tiras còmiques». Quan dels teus amants o coneguts s'han vist reflectits en les històries que tu expliques en aquest Sexo Mal, recordem, publicat per Fandogàmia?
Sí, precisament això, que aquest pensament em va... O sigui, jo vaig començar a fer totes les anècdotes, no? Però, clar, jo m'he pactat amb l'editorial que hi hauria tantes pàgines, i clar, em vaig acabar que potser n'hi havia com unes quantes que em faltaven, no? Llavors vaig dir, bueno, com que ja teníem temps de sobres, vaig dir, bueno, si em passa alguna cosa, ja ho escriuré, però el cas és que moltes vegades volia estar amb algú, em passava, i ja llavors ja em desconcentrava del tot i ja començava a pensar en tira, que era una mica el que aquí vaig reflectir. Llavors, gent que s'hagi vist, n'hi ha hagut un parell de casos... contents de veure's. He tingut la sort que han sigut gent que surt ben parada en el còmic dintre de tot. Vull dir, potser els que surten malfarats aquests no... Prefereixo més que no ho vegin.
No, podem girar la pregunta. Ha estat un revulsiu? T'ha ajudat a lligar aquest còmic? Molta de gent així que tingués un pèl o un punt exhibicionista quan t'ha sabut que en Carlos Ponsí feia aquest Sexo Mal, ha volgut quedar amb tu per veure menys si aquesta història que havia viscut en so il·lustrador sortia en el llibre?
No, això no, diguéssim, quedar especialment això, no. Però sí que molta gent estava il·lusionada per sortir-hi, en plan de, però jo hi sortiré, i és en plan, no, precisament t'hauria de preocupar sortir-hi, en plan, no, o sigui, o hi ha gent que m'ha dit, per què no hi surto jo? I, home, doncs precisament perquè va anar bé, saps? Clar, hi fa poca gent, però és gent que ha anat bé, per sort, diguéssim, i que no hi ha hagut una història per dibuixar. Però okay. Sí.
Aquest còmic va néixer com un webcòmic, que ara jo he agafat forma de llibre, i en es vol un recopilatori, s'ha dividit per temes. És a dir, m'imagino que per donar-hi una mica més d'ordre i a part, inclourà com a pistes o elements extras perquè la gent s'animi a comprar-lo. Quines aquests són cine extra que se trobarà la gent que vagi a la llibreria a comprar el teu sexo mal?
Doncs bé, hi ha, o sigui, tots són tires, llavors material extra hi ha afegit doncs, diferents, bueno, des de diferents situacions que també són autobiogràfiques, però sobretot com més coses com més esquemes humorístics, per exemple, hi ha un, com una espècie de regla per saber el tamany del penis, segons la cara que fa la persona que te'l veu, després situacions que poden ocórrer tenint sexe a diferents habitacions de la casa, i és una mica així de context, perquè a més està relacionat també amb les tires que un ha llegit.
Clar, perquè tu ara dius fer sexe diferent de la casa, si una cosa té el protagonista del teu còmic, és que sexe en practica i molt i arreu, perquè és un... A mi em fa gràcia, perquè hi ha moltes situacions on t'ha vol reflectit és que tenim 40 anys com jo, no he lligat tant per apps, però sí que això de lligar ara per internet te pot conduir a viure moltes sorpreses, algunes agradables i d'altres no tant.
Sí, exacte, i precisament el fet de que hi hagi més varietat i més facilitat també fa que puguis acumular més, perquè sobretot jo crec que el fet de lligar a través d'aplicacions genera moltes expectatives, només cal veure que la gent quan es fa un Tinder, un Grindr o així, se'n fiquen com un llistat de totes les coses que esperen d'una persona, més totes les coses que volen que passi amb aquella persona. No? Llavors, ja amb una cosa tan acotada i sense marge, clar, pot donar tot tipus de situacions. Per exemple, arribar a coincidir, a fer maig, diguéssim, amb tot és impossible. Llavors, precisament, jo crec que això és en part l'essència, diguéssim, del fracàs constant, aquesta expectativa de l'altre que ens porta, diguéssim, inclús diria que no, a no gaudir del moment, no? A obsessionar-se a les coses concretes.
No, jo t'he de dir que jo ja tenc una edat, tinc aquesta setmana fer 41 anys, i quan jo lligava per internet, primer havies d'anar a un xat, hi havia xat de terra,
sí.
O hi havia xat de xueca, llavors passaves en el Messenger i llavors aconseguies quedar. No és tan fàcil com ara, però hi ha hagut una vinyeta en la que m'hi havia molt reflectit, que és quan a mi me deixaven esperant una hora en el portal, que te diuen ara top, i tu estaves allà esperant 5, 10, 15 minuts, clar, si havies quedat amb qualcú que no coneixies gaire, s'espera, se feia eterna, perquè clar, en els nervis de no saber amb què te trobaries, estava a l'espera de l'urgència, de l'emoció que tenies en aquell moment.
Bé, i tu, encara has dit el Messenger, que el Messenger hi havia foto, encara hi ha una prèvia Messenger, que era el chat sense foto, que creaves directament sense veure la persona. Això jo també ho havia viscut, perquè jo també tinc una edat, no creguis.
Això, quedar sense foto ja era molt hardcore per jo. Jo sempre he estat un tio molt tímid i necessitava una mínima garantia per poder apuntar-me. I...
No, però després et passaves la foto per mail, això havia passat de passar una foto per mail que tardava mil anys a carregar-se, perquè encara anava amb l'internet, allò, connectat al telèfon, i això sí, era una sola foto amb una mica de sort, pixelada, que podies definir alguna cosa com era aquella persona. Això sí que també ho havia viscut al principi de tot, no? Havia tenir jo 18 anys o així.
I ara, Carlos, ara que has obert aquesta espita creativa, t'animaràs a continuar fent tires d'aquest personatge de sexo mal?
Bé, ara de moment té un respir, perquè... Al cap i al fi, diguéssim, això retrata els primers, diguéssim, 10 anys de vida sexual que he tingut. Llavors, clar, continuar seria, en certa forma, forçar a que passessin coses, dolentes. No, jo ara de moment em limito a viure la vida i, bueno, si passa alguna cosa, doncs ja tinc la meva llibreteta en tot l'apunto, però no m'obsessiono a crear-ho, perquè si no, fins i tot es perdria l'essència, diguéssim, del propi còmic, perquè el còmic és com, per mi és com molt orgànic, perquè parla, diguéssim, de totes les coses que m'han passat, però no, és, no hi ha res buscat, no són acudits fets allò, vull dir, a vegades pensava, i tenia moments que no me'n recordava de coses, i deia, bueno, inventa't alguna cosa, i no, perquè això es perdria l'essència. Jo vull que el dia de demà o d'aquí 20 anys agafi el llibre i digui, ah, sí, això em va, saps? Sàpiga que tot és cert. Llavors, de moment, ara és un respir i ara, en Fandolam, continuarem amb un altre webcòmic que durarà un any, però que ja és una cosa absolutament diferent i, bueno, d'aquí un any, doncs, veurem com està el pati i si van passar gaires desgràcies.
Ah, no, com que has dit que aquest sexo mal només reflectia els teus primers 10 anys de vida sexual, ara que ja has arribat a la maduresa, a la plenitud, ja saps allò que vols, una segona part podria ser sexo bien, i que aleshores explicar que també hi ha felicitat i que també no sempre s'ha viuen aquestes aventures, sinó que també arriba a la placidesa, per dir-ho de qualque manera.
Home, sí, però vull dir, la felicitat no fa gràcia.
Totalment d'acord, és a dir...
Però també et dic que, aviam, el còmic acaba un moment, però aquest moment no és ara. O sigui, argumentalment, si hi ha alguna cosa que hi he afegit d'ara, no?, per poder tenir, però en general, quan acaba que... Bueno, el còmic acaba que talli amb una segona parella, això ho situaria més o menys fa un 5 anys o així. Llavors, per això, diguéssim, ja tinc 5 anys allò més afegits i, bueno, jo que vingui.
M'ha fet gràcia això de que la felicitat no fa gràcia. Ja ho va dir Tolstoi en el començament d'Anna Karenina. Les famílies felices totes s'assemblen. En canvi, les desgraciades ho són cadascuna a la seva manera. Veig que en el còmic també podem aplicar aquesta màxima. Carles Ponsí, autor de Sexo Mal, publicat per Fandogàmia. Ara ha estat un gran company aquests dos dies que he estat llegint el teu còmic. M'ha encantat i queda recomanadíssim. Quan tornis a tenir qualque cosa, ja saps on és que a teva.
Doncs m'alegro que t'hagi agradat i, bueno, tothom que el llegeixi, l'hagi llegit o que se'l pugui llegir, doncs espero que el gaudeixin en profunditat.
Idò, una abraçada molt forta. Fins aviat.
Una altra. Moltes
Ciao.
Gràcies. Adéu.
I ara tornem a fer una segona aturada per anar a publicitat i en tornar ja ens acompanyarà Ricardo Cabolo, en qui comentarem la versió il·lustrada que ha fet del romancero gitano de García Lorca. I amb aquí anem a publicitat, idò, amb una miqueta d'Ojete Calor i d'Anna Belén amb aquesta versió fantàstica de Gapimú. Tot d'una tornem.
Tocas mi cintura como la hiedra toca altura.
Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa.
Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú.
Cuando nieva, Agapimú.
Dices que me quieres con una fuerza que me hiere, Agapimú.
Oh. Y me siento entera como una blanca primavera, Agapimú.
Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada.
Eres como el río que va regando el amor mío, Agapimú.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Per conèixer en profunditat tot sobre qualsevol qüestió, costum o tradició. Per donar resposta a totes les preguntes que mai no s'han formulat i n'hi havia per què fer-les. Rodi Polongi es posa al capdavant d'un curiós equip a Això era i no era. El programa d'IB3 Ràdio, dilluns a les 8 del vespre, en el que trobaràs respostes que no necessites. Societat Anònima no tracta d'empreses, sinó de persones anònimes del nostre entorn. Persones que ens explicaran les seves vivències, els seus reptes, les seves preocupacions, els seus secrets i les seves il·lusions. En definitiva, ens parlaran de la seva vida. Societat Anònima, dissabte, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas del marco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde.
Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde ojo, negro pelo. Su cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde.
Es poden posar imatges a les paraules d'un geni universal com Federico García Lorca? I doncs sembla que sí, perquè l'il·lustrador i artista Ricardo Cavolo acaba de publicar a Lumberg Editores una versió colorista i plena de vida del Romancero Gitano que volem comentar jutsu ara amb ell. Ricardo, benvingut, bienvenido a Fons d'Armari.
Hola, muchas gracias, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Ilustrar García Lorca, Ricardo, son palabras mayores. ¿Cómo nace este proyecto o esta necesidad de poner imágenes a los versos del Romancero Gitano?
Pues, si te soy honesto, no salió de mí, no porque no quisiera, sino por exceso de respeto, yo creo. Fue de mi editor, Javier Ortega, que bueno, ya tenemos una buena relación desde hace varios años. Y bueno, él sabía que soy muy lorquista, él es súper lorquista, es de los locos que te han hecho todos los recorridos en Granada y demás, partiendo de la vida de Lorca. Y bueno, me llegó el momento, hubo un momento en bypass entre libros y libros, me lo puso encima de la mesa y obviamente ya no pude decir que no, obviamente. Es una maravilla, es un orgullo.
Esto es parte de un encargo, pero el Romancero Gitano también fue parte del encargo, o te dieron a escoger la obra que tú podías ilustrar.
Sabía muy bien que era esta la obra que quería hacer. Me podía haber dado la libertad y hubiera escogido igualmente el Romancero Gitano.
Hubieras escogido el Romancero. No, es que yo, repasando tu obra, tus ilustraciones y cómo pintas, a mí lo que más me sugería tu arte era empezar con Poeta en Nueva York, que tiene este punto Cavolo, podríamos decir,
total,
a Valdalet. En cambio, empiezas por Romancero Gitano, que está muy bien.
Sí, ¿sabes lo que? Para mí también es natural. De hecho, lo primero que me leí de Lorca fue el Poeta en Nueva York. Y después de esta experiencia, dentro de unos años, espero poder sacarlo, porque de verdad que ahí es donde sí que creo que además voy a poder... Es un paso adelante suyo, ¿no? Hay una apertura a cosas y creo que me va a permitir hacer una cosa un poco menos clásica que el Romancero, que es un ejercicio clásico, aunque muy disfrutable. Lo que pasa es que vengo... Es ya una cuestión profesional. Vengo en los últimos 2-3 años de trabajar un mundo un poco más melancólico, más de pena, más de tal. Ahora ya no, ¿eh? Ahora estoy en otra dinámica. Pero esto ha sido como el remate final un poco de este trance. Y venía muy bien, y como con mucha dinámica ya, con mucha carrerilla, poder trabajar un libro que él mismo dijo que era el libro de la pena. O sea, que necesitaba un poco estar en ese mood profesional o de trabajo o de estilo para poder solventarlo bien.
Cada poema, Ricardo, tiene diversas imágenes, diversas láminas, casi como una peli de pocos fotogramas donde captas lo que es para ti el poema. ¿Cómo trabajas para pasar del verso a la imagen? Porque para mí esto es que es lo más complicado. Porque a mí, cuando iba a clase, lo que llevaba peor era el comentario de texto.
Sí, es muy complicado. Es muy difícil, pero bueno, también es verdad que es mi profesión. Y si no lo hago bien, mal andaría. Pero es verdad que lo has dicho perfecto. O sea, digamos que la única, que no es ninguna innovación, pero la única cosa que quería meter un poco externa al mundo del romancero gitano planteado por Lorca era un poco ese planteamiento un poco de cinematográfico, como tú dices. Entre romance y romance hay un hay una especie de interludio, vamos a decir, un paisaje que te lleva de lo que acaba de suceder en el romance anterior y te lleva a lo que va al sitio donde va a suceder el siguiente romance, y digamos que es como un plano de estos recursos de paisaje, ¿no? Pues justamente para darte la idea de que te vas de un punto a otro. Y la siguiente doble a lo mejor es un primerísimo primer plano de una navaja entrando en una camisa y sangrando, luego se abre el plano y ves una reyerta gigante y luego ya entras en el poema. Me apetecía jugar un poco simplemente con sensaciones hasta que ya empieces a leer y sepas de qué va, meterte un poco de una manera un poco abrupta, ¿no?
Tú has dicho que eras lorquista, que eras lorquiano, que te gustaba mucho la obra. Ahora viene la típica pregunta, que es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pero ¿cuál es tu poema favorito de este romancero gitano?
Pues es que no es papá y mamá, es que aquí son muchos papás y mamás, son 18.
Los primos, los tíos, pero si tuvieras que quedarte con uno, ¿serías capaz o no pasa nada?
Creo que no. A ver, es que hay varios. El de Antonito el Camborio, los dos que hay me causan mucha ternura y mucha pena al mismo tiempo, pero hay otros que el de la monja gitana, por lo marciano que es una cosa un poco, es un juego. Pero creo que el primero de todos, el del romance de la luna, es muy cruel porque es un niño muerto, pero creo que es como que capta muy bien ya desde el principio la esencia de que lo que va a ser todo el libro, y creo que me quedaría con ese.
Leyendo El romancero gitano, coincidía en época con aquella trilogía de la tierra que hizo Lorca, de Bodas de sangre, Yerma y también La casa de Bernarda Alba. ¿Tú te animarías? Yo es que este libro también lo veo muy escenografía de teatro. Es decir, muchos de los dibujos podrían ser escenarios de Bodas de sangre, por ejemplo.
Es que lo has leído, en serio, me alegro un montón que me digas esto, tanto lo del punto cinematográfico como esto, porque mi planteamiento inicial, incluso antes de pensar en planos cinematográficos, mi planteamiento un poco conceptual era, ok, lo que voy a hacer es la escenografía que me gustaría haber hecho para Lorca si lo hubiera hecho este libro y lo hubiéramos hecho contemporáneamente, ¿no? Entonces, es como poner en escena justamente lo que él escribió. Y es justo eso, tiene un punto bastante de teatro, y luego ya aparte, el texto tiene una narrativa, ¿no?, que te ayuda un poco a moverte en eso, pero justamente quería poner los trampantojos y las diferentes capas estas un poco de clásicas del teatro con las ilustraciones. Sí que va un poco por ahí, la verdad.
Eres un hombre que ha triunfado por todo el globo, y también una de tus puntos fuertes son los murales. ¿Alguna de esas ilustraciones, alguna parecida, alguna inspirada en Lorca, terminará en alguna pared de algún rincón de mundo donde podamos ir de viaje a visitarlo cuando se pase toda esta pandemia del COVID-19?
Pues sí me gustaría, lo que pasa que voy a reconocer algo, y es que cuando tú pintas un mural, tú tienes que pensar que ese mural es para la gente que pasa por ahí a diario. Y claro, si por ejemplo, si voy a plantear algo del romancero gitano, el romancero gitano, si quiero ser fiel a él, es pena, es tragedia, es melodrama, o sea, es drama, es una cosa un poco complicada para compartirla en la calle. Aunque también existe la manera, pues muchas veces para hacer denuncia social y demás, pero lo veo complicado en ese sentido. Quizá cuando... Si por ejemplo desarrollo el tema de Poeta en Nueva York, hay otra lectura que se puede dar y que sí que quizá te permite más ponerlo, plasmarlo, ¿no? Pero desde luego claro que me encantaría. Pero hay siempre un punto de respeto, ¿no? Al sitio en el que haces el mural, la gente que lo va a ver a diario, hacer un tema doloroso y demás, hay que ser un poco colectivo en este sentido.
Tú hablabas de Lumberg, la editorial donde has publicado este romancero gitano reelaborado en imágenes, podrían decir, para Ricardo Cabolo. Yo te seguía, haces muchas ilustraciones, me encantó el libro que hiciste de las pelis también en Lumberg. ¿Qué tienes en marcha ahora para saber la próxima entrevista, cuándo tenemos que hacerla?
Pues el año que viene, como a finales del año que viene, pero ya estoy trabajando en él. Es un cambio de tercio absoluto, pero que también me apetecía mucho y que de hecho iba antes que este libro, pero entró el romancero y quité todo del medio. Es una especie de libro homenaje a los Simpson, que es una obsesión que tengo desde que tengo 7 años y que los veo desde entonces. Y bueno, los Simpson, los que somos un poco flipados de ellos, siempre decimos, ¿no?, que se puede explicar la vida y cada momento vital a partir de un episodio, de una escena de los Simpson. Pues me gusta un poco usarlo, pues eso, como paraguas universal y hablar de cosas importantes a través de ellos, como si fuera una gramática.
Y que todo ya lo predijeron los Simpson, al menos cualquier cosa que pasa en el mundo, siempre sale el capítulo de los Simpson, donde ellos ya hablaron de ello.
Ya lo habían vaticinado.
Tenemos, no sé si podríamos juntar una exposición a Lorca con los Simpson, pero si sale de tu cabecita, a mí me gustaría verlo, ¿eh? La simbiosis, el romancero gitano, visto con los ojos de Marge y de Homer, sí. Creo que también, bueno, Homer tiene un punto camborio, si me apures. Per tant, es a dir, no es tan lejos. Es decir, yo aquí veo proyecto, Ricardo. Pues,
hay drama.
Lo dicho, enhorabuena por este libro, Romancero Gitano, que ya es un placer siempre leer a Lorca, pero leer a Lorca, sí. Ilustrado por Ricardo Cabolo, es un plaer doble, un llibre que ha publicat fantàsticament bé, com fa sempre, Lumberg Editors, i ara hem conversat amb l'il·lustrador, que ens ha explicat una mica com ha fet la seva feina. Ricardo Cabolo, un abrazo muy fuerte, y como le digo siempre a los artistas, ya sabéis dónde tienes tu casa, así que gracias. Hablamos pronto. Chao, que vaya
perfecto.
Bien.
Perfecto, un placer, hasta luego.
Adeu, i fins aquí arriba el programa d'avui, edició de divendres. La setmana que ve, com vos deia, ja seran dijous, i direm adeu a la temporada, però tranquils, que el setembre tornarem amb més fons d'armari. Que me queda dir gràcies a Eva Martínez i a en Toni Cardell per la feina feta avui, i dir-vos que per espera tots dijous que ve. I ja que il·lustràvem Lorca, Romancero Gitano, que millor que també posar-hi música amb aquesta versió que va fer Camarón de La Leyenda del Tiempo, per dir-vos adeu. Fins la setmana que ve.
Ayer y mañana comen oscura flor de duelo, oscura